71.000 nens i nenes catalans de sisè de primària posen a prova avui i demà les seves competències bàsiques. Els nens i nenes s'examinen des de les 9 del matí i al llarg del dia tindran proves de matemàtiques i de català. I en parlem ara amb Joan Mateu, que és el president del Consell d'Avaluació de Catalunya. Senyor Mateu, bon dia.
Bon dia, senyor Fuentes.
A aquesta hora de què s'estan examinant, concretament?
A primera hora han fet les matemàtiques i ara en aquest moment deuen estar... Perdó, a primera hora han fet el català i ara a aquesta hora deuen estar fent les matemàtiques ja.
Quina és la principal funció d'aquestes proves? Què s'hi pot detectar?
Miri, aquestes proves el que busquen és recollir informació avaluativa sobre el funcionament de les competències bàsiques en aquestes matèries dels nens de Catalunya i amb aquesta informació tractar de gestionar millor la qualitat del sistema. Aquesta és la funció principal.
Els resultats se saben d'aquí un mes aproximadament, però aleshores el curs estarà a les acaballes. Hi haurà temps per rectificar allò que no surt prou bé o per què servirà aquest indicador?
Mira, la filosofia que seguim amb les proves de sisè i les de quart d'ESO és diferent. A quart d'ESO, com els alumnes ja desapareixen del centre habitualment o acaben l'etapa de la secundària, aleshores tractem de que els alumnes tinguin la informació 3 mesos abans d'acabar, perquè encara puguin modificar alguna cosa. No és el cas de sisè. El cas de sisè, la informació la tenen al final de tots els professors i el que es busca és la gestió de la qualitat del centre, ja no tant de l'alumne.
L'any passat els
encara
resultats...
Que poden també treballar amb l'alumne.
Li deia que l'any passat els resultats van mostrar una millora respecte a edicions anteriors, però que encara quedaven molt per sota de la mitjana europea. Quines són les àrees que cal reforçar més? No sé si és la lectura, la comprensió, les matemàtiques...
Sí, miri, l'àrea que està en aquest moment amb més dificultats és sobretot les matemàtiques. Les matemàtiques, especialment en el camp de l'espai i la mesura, que és en gran part la part geomètrica, els alumnes estan mostrant que tenen ja un 22% aproximadament d'alumnes que no arriben al domini de la competència quan el referent europeu és de que està sobre el 15%. Per tant, tenim un grup d'alumnes que no passen. Ara bé, malgrat això, quan parlem de la competència lingüística, la part de la comprensió lectora, encara que estan assolint un nivell bastant correcte, sobre el 15%, tal com deien, per la importància que té, perquè és la porta de les altres competències, la comprensió lectora, doncs no estem tampoc satisfets. Voldríem reduir també el nombre d'alumnes que no arriben a aquest nivell.
Els problemes en llengües són de comprensió lectora, bàsicament, com ens apuntava.
La prova de competència lingüística té una part que és comprensió lectora i una altra part que és expressió escrita.
Sí.
L'expressió escrita els hi costa més. Els hi costa més, perquè té una part ortogràfica i té una part que ells han de redactar algun text petit. Però què passa? Que entenem que, malgrat que la competència no està tan assolida a l'expressió escrita, tenen encara temps per aconseguir-la. En canvi, la comprensió lectora, si l'arriba a sisè, no tenen un gran domini. Ara, a partir de sisè, a començar la secundària, que han de tenir hàbits d'estudi, que ja han de memoritzar textos i coses d'aquest estil, si la comprensió lectora falla, doncs fallaria la resta del sistema. Per tant, la comprensió lectora, malgrat, torno a dir, que no és que estigui malament, però que és que hem de ser molt exigents amb ella. D'aquí tot el pla de lectura que té el departament per tal d'estimular-la al màxim.
Què vol dir que s'avaluen competències i no coneixements?
Sí, miri, la competència, la diferència entre la competència i el coneixement és que la competència és agafar el coneixement i interaccionar-lo amb un context de realitat. Quan se li pregunta una pregunta de matemàtiques, posem per cas amb un nano ja de secundària en què parla del teorema de Pitàgores, no li preguntem si sap el teorema de Pitàgores, sinó que li col·loquem un problema de la vida real que la tingui d'aplicar. Llavors, la competència és demostrar que té capacitat de seleccionar el coneixement i aplicar-lo competentment. Aquesta és la idea fonamental.
Per què mai no es fan públics els resultats per escoles? No seria una manera de motivar-les perquè cada any el centre tragués millors notes i, sobretot, després, com millorem aquesta situació? Perquè estem en època de retallades.
Sí, miri, primera, la informació sí que s'utilitza per millorar les escoles, però per què no donem un rànquing de totes les escoles amb la seva puntuació? Mira, el que nosaltres valorem és la puntuació que tenen els alumnes de cada escola, però el que no valorem és el valor afegit que dona l'escola a aquestes puntuacions, perquè això no es fa. És a dir, cada escola, d'acord amb el seu context social, econòmic, cultural i altres qüestions, té una sèrie de variables que també incideixen en aquesta puntuació. Això no ho podem desagregar. I, per tant, si donéssim la informació de l'escola, podríem ser injustos amb l'escola, perquè la puntuació que té aquells nanos, una part és deguda a la tasca de l'escola i l'altra part és deguda a al context en què es mouen aquests alumnes. Els llocs on s'ha fet això, els primers, el primer país que ho va fer va ser l'Anglaterra de la Thatcher, presentar públicament les escoles amb un rànquing no ha millorat mai el sistema, mai. Uh-huh. En canvi, el que fem és que nosaltres donem aquesta informació a la inspecció sap cada centre quina puntuació té, ho col·loca amb els seus indicadors i el sap interpretar en termes de què és el que ha portat l'escola i el valor afegit de l'escola. I ells sí que tenen aquesta informació. En canvi, el gran públic no té.
Senyor Mateu, en època de retallades, com millorarem uns resultats que necessiten justament ser més bons?
Miri, jo diria que en època de retallades és quan l'avaluació té més importància, perquè en comptes d'aplicar els pocs recursos que hi ha de forma indiscriminada, l'avaluació el que fa és senyalar els aspectes i els punts i l'escola que necessita millorar. I aleshores es pot aplicar com el cirurgià, de manera amb microcirurgia, és a dir, buscar exactament allà on està el problema i aplicar allà els recursos que calguin per millorar-lo.
Doncs...
Digui,
si us plau, senyor Mateu.
No, que en aquest moment alguns estan pel cost de l'avaluació. El cost de l'avaluació és mínim comparat amb les possibilitats que té. Vull dir, pensi que si el departament vol aplicar un pla massiu per millorar alguna cosa, el que ha de fer és, a partir d'aquesta informació, extreure i aplicar-lo ja on realment hem detectat que hi ha un problema.
Moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
Moltíssimes a vosaltres per l'interès mostrat per tot això.
Només faltaria, és el nostre futur, són els nostres joves, i ara anem, de fet, directament a una de les escoles on s'estan fent aquests exàmens. És l'escola Tàbor de Barcelona, on la Montse Poblet ha pogut parlar amb els alumnes que s'estan examinant, però que han sortit al pati entre la prova de català i la de matemàtiques, per saber on han tingut més dificultats, que segurament serà, com ens deia el senyor Mateu, allà on haurem d'actuar per millorar els resultats. Unitat Mòbil de Catalunya Ràdio, Montse Poblet, bon dia.
Hola, bon dia.
Com els ha anat la prova de català?
T'ho explico ara mateix, però abans, mira, m'acaben de lliurar les proves de matemàtiques perquè els nanos les comencen a fer ara, i si vols et comento un parell de preguntes. Les primeres, obro el quadernet, no?
Molt bé.
El càlcul immediat, completa les operacions següents: 51 més 24, 7 per una incògnita igual a 28, o uns quants problemes. En una capsa hi caben 9 bolígrafs, quants n'hi caben en 5 capses? O a l'escola 200 alumnes faran una sortida escolar en autocar, en cada autocar hi caben 40 alumnes, quants autocars seran necessaris? O sigui, comenceu a calcular.
Molt bé.
La de català han sigut dues proves de comprensió lectora, una sobre un fragment de David Copperfield, la novel·la de Charles Dickens, i un altre extret del web dels castellers que es titulava Els castells humans. Aquí a l'escola Tàbor, tots els nens en aquest interval que han fet entre un examen i l'altre ens han dit que ho han trobat bastant fàcil, i només destacaven aquestes dificultats, moltes d'elles relacionades amb la redacció de, com a mínim, 10 línies sobre un excurs al bosc, que quadraria amb això que ens deia el senyor Mateu, que hi ha dificultats en l'expressió escrita. Escolteu-los.
A l'últim exercici, el text. Fer un text d'una excursió que haguéssim fet.
I sobretot per les faltes, el lèxic i tot. L'altre estava més fàcil. Bueno, el control me l'havia imaginat una mica més difícil, però bueno.
M'ha semblat normal, no era molt difícil. Una anava de... una novel·la i l'altra d'uns castellers.
Només en un cas, el d'aquesta nena que sentireu ara, també ha trobat difícil el dictat, que els hi han passat 3 cops gravat en un CD.
Algunes paraules no les entenia al principi i he tingut a la tercera a escriure. No sé, algunes coses que deia una mica ràpid, no sé, també quines paraules, però no les entenia gaire.
La veritat és que el dictat sí que va una mica ràpid, però es passa 3 vegades. Quan acabin aquest examen, el que estan fent ara, el de matemàtiques, tindran feta tota la feina d'avui, i demà hauran de fer els exàmens de castellà i el de llengua estrangera, en la majoria de casos, a la majoria d'escoles, el d'anglès.
No sembla d'una gran dificultat tot el que ens expliques, eh?
Mira, jo, si em dones el de català, el veig fàcil. Si ens posem les matemàtiques, potser necessito una estona més, però això ja és molt personal, eh?
Gràcies, Montse.
Bon dia.